I des dijous tenim minuts de ciència i avui tenim na Carme Olivent, a Nicole no és per aquí. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Bé, na Carme ha arribat ben puntual, però ens hem posat a xerrar i xerrar i xerrar i han dit, hem d'entrar ja en directe, que t'hagués pogut enxufar un micro perquè, Carme, tot el que m'estaves explicant ara és molt interessant. No sé si podem fer com un poquet d'abans en els oients, que m'agradaria fer potser un programa dedicat a això, ja que ara ha estat notícia, actualitat, aquesta desgràcia, podríem dir la mort d'aquesta nina a un menjador del col·legi La Salle, que s'està parlant d'al·lèrgies, s'està parlant d'intolerància, que són dues coses molt diferents. Que ara tu m'ho estaves comentant i potser un dia podríem parlar i explicar un poquet més això, recomanacions de si hem de consumir llet, lactoses, no lactoses i tot aquest món, perquè ara hi ha llet de tant de tipus. Què passa si un infant no vol prendre llet, si no li agrada? Bé, un poquet això i un poquet aquests consells també de vida saludable, però especialment potser fer una distinció de lo que és una al·lèrgia, de lo que és una intolerància, que són conceptes totalment diferents.
Sí, això jo crec que és important, perquè moltes vegades es confonen els termes i es creen pors que són innecessaris. Innecessaris i molestes, perquè la por sempre... Puc menjar això, no li puc donar, no li puc donar. Jo volia desmitificar un poc això també. Després, un altre dia parlarem de què és una cosa i de què és l'altra. Però en principi, menjar les coses com la natura mos dona, i si hi ha algun problema, llavors se canvia o se fa. Però és com menjar sense colesterol a un nen que té 10 anys. Un nen de 10 anys no té colesterol. En principi,
clar.
I si aquell nen cor, juga a futbol, va en la bici i tot això, no entendrà. I en canvi la molècula del colesterol és molt necessària. Vull dir, el padrí no pot prendre el colesterol, o jo ja no puc prendre el colesterol. Però que jo no pugui prendre no vol dir...
És com
que una persona més jove no en pugui prendre.
És com el gluten, que ara hi ha tant de celíacs que cada dia surt més a la llum, gent que potser no ho sabia, se fa les proves i detecta la celiaquia, però vaig veure no fa molt un reportatge que feien a la televisió, que també hi ha un pot de moda entre la gent que no et celíaca de no consumir gluten, i els experts deien que de cap manera, que si tu no tens una celiaquia, un gluten és molt necessari.
Mira, el gluten, en definitiva, és la proteïna del blat. El gluten, si no tens... Això sí que seria una intolerància. Si no tens aquesta intolerància, va una tonteria treure la proteïna del blat. A part que tot menjar processat perd alguna cosa. Ja li has ficat dins unes... dins uns mecanismes químics que els hi treus una cosa, els hi deixes l'altra. Vull dir, li fas mal al menjar com a essència, diguéssim. Si ets celíac, ets celíac. Ara que jo també penso una cosa, que si una persona és celíaca, val més que no mengi blat.
Clar,
ni sense gluten ni res, vull dir...
Per un celíac sí, però per la gent, jo me referia a la gent que no ho és... Que
això és
com una moda
de... Això és una tonteria.
La gent que no ho és, no, l'ha de consumir.
Sí,
això és que...
Jo l'altre dia estava a casa d'una amiga i me diu, vols un pot de pa? Dic, no. Dic, no, entenc que és bo, sense gluten. Dic, què me vol dir? És bo.
Dic, no. Clar, si tens una celiaquia, evidentment. Però sí, si no...
I també s'ha de mirar, hauríem de mirar, que no sé si s'ha fet l'estudi, el tipus de blat, perquè es veu que es dona més la celiaquia si menges blat d'aquest que és més nou. En farines antigues hi ha menys intolerància, perquè han evolucionat molt més el blat que el nostre tub digestiu, que és més lent. Però bueno, això és un altre món.
Bé, tu havies preparat avui un altre tema.
Avui volia parlar de Gaia.
De Gaia. Què és Gaia?
Ah, t'ho he dit antes. Gaia és el nom de la Terra, i és una manera de definir, bueno, de no definir, no, d'anomenar la Terra, des d'un altre punt de vista. Quan deim terra, estem parlant del planeta, com parlant de Mart, o parlant de Júpiter, o parlant del planeta astronòmic.
Sí.
Quan deim Gaia, ens estem referint a la Terra com a sistema de funcionament. Quan funciona aquest planeta nostre? Hem de tenir en compte, per cert, ara ho diré perquè Xerrant amb Punts l'altre dia ha recuperat una entrevista
de redes.
De redes, i que va bé per aquest tema, dic, mira, aquesta entrevista d'en Ponset, que li va fer a en Peter Westerbroek, o Broek, o com se li digui, perquè és holandès, a l'Universitat de Leiden, i aquesta estudiava, perquè ja deu ser grandet, la biomineralització. Biomineralització vol dir, en contra del que pensàvem, que els éssers vius i la part inert del planeta estaven separats, els éssers vius ens adaptàvem a el que teníem i punto. No. Resulta que...
Altra hipòtesi, o què?
No, és una realitat. Els vius canviem l'entorn dins un límit. La biomineralització és fer minerals a partir d'organismes. De fet, si sortim en el carrer ja ho tenim. Totes les roques calcàries, la calissa, tot el que trepitjam i el marès i tot això està fet en les closques d'animals. O sigui, perquè existeix que aquesta roca han d'haver existit animals antes. El conjunt de tot això és el que fa la roca. Mira si són grosses, i si puguem. I clar, amb un tipus de roca calcària tens una vegetació diferent que si la roca és granit. I ja tens altres tipus de plantes. Si tens un tipus de plantes, tindràs uns altres tipus d'animals. I això pues, va variant.
És una cadena.
És que se va adaptant. Tant ens adaptant, tant ha hagut una evolució. Se podria dir que ha hagut una evolució a la Terra conjunta. Per això veiem, si mirem l'atmosfera primitiva, no hi havia diòxid de carboni, hi havia molt de diòxid de carboni i no hi havia oxigen ni nitrogen. De fet, aquest diòxid de carboni feia que la Terra fos molt calenta. Quan se va començar a fer la fotosíntesi, que va ser la primera gran contaminació pels pobres organismes que hi havia, en aquell moment hi havia organismes pues, molt pocs i alimentant-se de les quatre coses que hi havia. I llavors, al fer la fotosíntesi, les plantes, a partir del diòxid de carboni i de l'aigua, varen començar a fabricar matèria orgànica. Clar, era una font inagotable, perquè hi havia molta humitat i hi havia molt de diòxid de carboni, per tant, bomba, bomba, varen començar a proliferar. Però quan es fa la fotosíntesi com a producte de desfet, això ho tenc que dir, no és... Ah, que bien que irà l'oxigen per a los animalitos, no, i per a la planta mateixa. Com a producte de desfet surt oxigen. Com varen tenir tant d'èxit evolutiu, varen cobrir tota la Terra. I llavors, aquest diòxid de carboni, aquest carboni, va sortir de l'atmosfera, fins a un límit, i se va contaminar de tota aquesta gran quantitat d'oxigen que traien les plantes. I llavors, adaptar-se a morir. Es va fer un tipus d'aprofitament de l'energia amb oxigen, la combustió, i se va començar a utilitzar l'oxigen. De la necessitat virtut, i va ser un avantatge també, perquè els que utilitzaven oxigen per treure energia del menjar, de les molècules, eren molt més efectius, van tenir molt d'èxit, i aquí estem nosaltres, els perros, les tortugues i
tal. Ara hem arribat tots.
Fent la respiració. Per tant, considerem la Terra com un sistema. Un sistema és un conjunt d'elements que estan en interacció. Cada cosa està en interacció amb l'altra. No hi ha una cosa que quedi lliure. Si definim aquest sistema, cada element del sistema té una funció que pot ser prescindible o imprescindible. Si és prescindible, no se li sol comptar dintre del sistema. La interrelació, aquests elements estan interrelacionats. L'homeostasi vol dir que si hi ha un desviament se pot reconduir dins un cert límit. Vull dir, te pots moure. Com més elements hi hagi en aquest sistema, més reconduccions es poden fer, més se pot recol·locar. I el resultat de tota aquesta interacció d'elements és el que se li diu una propietat emergent. És una cosa diferent. Un dels exemples que se posen és un arbre no és un bosc. Ni arbres així sueltos no fan un bosc. Per un bosc necessita molt d'elements, interrelacionant, fent una altra cosa, i sorgeix una propietat diferent, una cosa diferent que tothom ho reconeixem intuïtivament. És un bosc. En canvi, si vas i veus un planter d'arbres, te'n vas cap a Girona, que n'hi ha molts així, estan tot ben col·locades, tot en terra netet.
No és un bosc.
Tu dius, no, això no és un bosc. I no necessites que ningú t'ho hagi dit. Tu veus que allò no és un bosc. No existeixen aquestes interrelacions en aquest cas. No sé, és com un cotxe. Un cotxe també és un sistema. Tu tens peces diferents, cada una està posada per algo, no sé per quina cosa, però està ple de peces que serveixen per alguna cosa. I quan tens totes aquestes peces funcionant, surt una propietat emergent. Quina és? Que tens un sistema que te transporta d'un costat a l'altre. Si tu poses totes les peces del cotxe aquí, això no és un cotxe. Perquè sigui un cotxe han d'estar ben ensamblades i en funcionament. Per això tenim la diferència entre la denominació de Terra com a planeta inert o Gaia com un planeta en plena efervescència, que té vida, té mort, té canvis que ho provoca l'ambient. De fet, hem de recordar una cosa, no sé si hi eres quan vàrem explicar la taula periòdica, que els àtoms que formen la Terra ara són els mateixos, no que siguin iguals, són els mateixos que quan se va formar. Per tant, l'únic que s'ha de fer, el que feim, vaja, és aquests àtoms que van anant d'un costat a l'altre. En aquest moment estem respirant, tant tu com jo. Pues aquesta molècula d'oxigen que està a l'aire, ara és gaseós, és un oxigen gaseós. Ficam-ho de dins i aquest se'n va a la mitocòndria i se'n va a cercar una molècula de glucosa per desfer-la i treure energia. Pues en aquest moment s'està convertint en una molècula d'aigua que quedarà com a resultat d'aquesta respiració. Aquesta aigua anirem en el bany i el pixarem. I aquest oxigen anirà a formar part de les aigües fecals que després depurarem i aquest oxigen passarà. O sigui que en aquest quasi en un mitja hora per tenir l'oxigen en un reservori que és gaseós, un reservori que és biològic, que és que tu mateixa, i un reservori líquid, que és l'aigua.
Tot un procés.
Sí, però volia remarcar que el mateix àtom va passant per estat diferent. Això és un reciclatge, de fet. Si nosaltres ens posem tant en reciclar, és per fer o intentar fer el procés natural, que els àtoms que hem utilitzat passin a formar part d'una altra cosa i es vagin utilitzant. És el que passa a un ecosistema, que el que és el producte de desfet d'un nivell tròfic, d'uns organismes, és l'aliment d'un altre. No se perd res. S'entès, això? I perquè hi hagi tot aquest moviment, perquè evidentment perquè hi hagi vida hi ha desequilibri. Si està tot en equilibri, estem morts. Tenint l'entropia molt alta, tot està en desequilibri. Perquè hi hagi totes aquestes formacions, de formacions que passa aquí, que passa allà, es necessita energia. I aquesta energia només té un camí. Entra del sol, ho capten les plantes per la fotosíntesi, per això se li diu productor. Entra aquesta energia en les molècules orgàniques, que per esto engordamos o no engordamos, nos movemos. Quan un altre animal es menja l'altre, pues aquestes molècules en la seva energia passen, però és la mateixa energia que ha entrat del sol. És unidireccional, és un flux. Si no s'utilitza, aquesta energia es perd. Com més esgleons hi hagi, com més diversitat, més s'utilitza aquesta energia que entra. Però l'únic camí d'entrada és per les plantes, per la fotosíntesi, i després va passant en les molècules, greixos, lípids, proteïnes, va passant d'un esgló a un altre, fins que hi ha els descomponedors que tornen a passar tota aquesta matèria a matèria inorgànica, i la planta la torna a agafar, que és que fessin compost. A la planta li posa sulfat, nitrats, que li posem tres coses, li posem fosfets, nitrets i sulfats. Pues aquestes bactèries i fongs tornen a passar-lo amb aquesta estat, la planta ho torna a agafar i així anant circulant.
Això és el que s'anomena fotosíntesi.
Fotosíntesi és l'entrada.
L'entrada.
Fotosíntesi és el que fa la planta. I es diu fotosíntesi perquè foto és llum, foton, sintetitza, és la porta d'entrada. Què passaria si no hi hagués productor, si no hi hagués plantes fent fotosíntesi? Pues que no se faria menjar. No hauria ni greixos, no hauria lípids, no hauria proteïnes, no hauria res de res. Què passaria si no hi hagués descomponedors? Que tots aquests àtoms, a veure, si no ho he dit bé, la planta necessita per fer les molècules que nosaltres mengem i les que ella menja, carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen, fòsfor i sofre. Això és el que necessita, bàsicament. El carboni ho agafa de l'aire, l'aigua ho agafa de l'aigua, i els sulfats, els nitrats i els fosfats els agafa de la terra. Una vegada que s'ha fet tot aquest circuit, hi ha uns descomponedors que tornen a mineralitzar, que era el que feia aquest senyor, i torna a passar la terra. I la planta ho pot tornar a agafar. Si tenim tot aquest sistema així, deim que és un sistema tancat. Un sistema tancat és que la matèria es recicla i l'energia entra i surt. En això no estem. No existeix un ecosistema tancat, perquè sempre hi ha relacions. El sistema, l'ecosistema tancat en gros és Gaia, és tot el conjunt Gaia. Perquè les coses van d'un costat a l'altre. I ara te posaré el que li va donar nom Entens el que he explicat, no?
Gaia, no, però és una hipòtesi, perquè he trobat ara a internet. Hipòtesi Gaia. Un model interpretatiu...
És una interpretació. El que passa és que depèn de ja, com a hipòtesis, si ja ho vol dur un terreny teleològic, que el planeta té voluntat o té... O sigui, el que és real és que hi ha interaccions. No, el planeta no és inert. No és inert. La part viva, que és la biota, i no és inert, lo inert, per dir d'alguna manera, que és lo abiòtic, perquè una cosa influeix dins l'altra. És això de l'efecte de la mariposa, que si una mariposa mou les ales aquí, provoca un tornado a un altre lloc. És això que es refereix, que les accions a un lloc tenen conseqüències a un altre lloc, funciona com a conjunt. La hipòtesi està, també dius hipòtesi, en el valor ètic o moral que li vagis afegint en això. És un ésser intel·ligent, Gaia té voluntat, bueno, això evidentment no és. Ara, que el mateix planeta fa canvis homeostàtic per intentar solucionar un problema que es presenta a un lloc, sí. Quan hi ha una acció, hi ha una reacció. Més que res, jo posava, jo i molta altra gent, per determinar. O sigui, quan parlem de Gaia, estem parlant d'un sistema conjunt que funciona i que vol indicar que tots els elements que composem aquest planeta fem interaccions uns amb els altres. Evidentment hi ha subsistemes que són els ecosistemes, el que tenim a la millor Pollença, si te'n vas a Upuig, a l'ecosistema d'Upuig, però clar, aquí hi ha interaccions. Si aquí hi ha molta fum, també influirà a un altre lloc, i anirà així. Jo volia referir a això. Els problemes ètics i morals ja els deixo.
Però des de quan se parla de Gaia? Perquè hi ha una persona que va originar tot això, no?
En Lovelock.
Lovelock.
En James Lovelock i Nalí Margulis, que jo he tingut classes en Nalí Margulis.
Ah, sí?
Era fantàstica. Aquesta és la que va molt intel·ligent. No la tenia com a professora, eh? Venia, era molt amiga del meu profe de microbiologia i quan venia per Espanya a cercar bacteris del seu i tot això, pues sempre es donava una conferència, una classe, anaven d'excursió.
Lynn Margulis.
Lynn Margulis. Aquests dos eren... Això ho varen fer, varen determinar... Per cert, la Lynn Margulis va ser la dona d'en Carl Sagan, el de Cosmos. O sigui que aquí estaven tots en plena efervescència intel·lectual. En 1969 varen elaborar aquesta teoria, però no la varen publicar fins al 79. Que de fet, aquest James Lovelock, ell és químic que estava a la NASA. I la seva feina era determinar si hi havia vida, com determinar si hi havia vida a diferents planetes. I llavors el que se va donar compte era de la diferència atmosfèrica entre la Terra i els altres planetes, que l'atmosfera de la Terra és impossible sense que hi hagi vida. Si tu ara elimines la vida del planeta, l'oxigen tot d'una... haurà reaccionat, haurà oxidat alguna cosa, el diòxid de carboni tornarà a sortir, perquè ara el tenim gordadet i per això fa menys calor. Això que dèiem del calentament del planeta,
és
que
climàtic,
estem traient carboni que estava en un reservori tot cuidadet, dins el petroli, el carboni, tot això, l'estem traient a l'atmosfera. I estem disminuint, a més, el número de plantes. Per tant, aquest carboni no és reabsorbit i quedarà com a l'atmosfera primitiva, doble de carboni i molta calor. La vida no s'acabarà, però la nostra pot ser. La nostra pot ser que sí. Pues la teva pregunta era quin any? Pues ho vàrem fer en el 69 i ho vàrem publicar en els
10
anys més tard. Precisament per això, perquè hi havia i encara hi ha molta reticència. El canvi de paradigma és molt difícil de fer. Si se té la idea de que la pedra és la pedra i el que està viu i l'humà no és el ser més sàvio de la creació, és molt difícil de pensar que fem un tot, ells en sentit estricte com a hipòtesis, és com si tots nosaltres fossin cèl·lules o parts d'un superorganisme que funciona en conjunt, que seria Gaia. Clar, arribar aquí és un poc més difícil o un poc més controvertit. Ara, que tot està en comunicació, tot està en comunicació. El nivell que vulguis d'aquesta comunicació. I jo volia contar una cosa que ell va fer per explicar el funcionament de Gaia. I va fer un simulacre con el món de les margalides.
El món de les margalides, me'n contamos, en què consisteix.
El món de les margalides. Es fa una síntesi. En el món de les margalides només és un planeta que gira al voltant d'un estel, igual que el nostre, però només comptem dues variables. I aquestes variables són la temperatura i les margalides.
Les margalides, les flors.
Les flors. Tenim margalides que són fosques i margalides que són clares. Mm. I llavors, no sé si saps si en la incidència de la llum, quan reverteix aquesta llum, ho fa segons l'albedo. L'albedo és la capacitat d'absorció d'aquesta radiació. Si el color és fosc, l'albedo és baix, o sigui, capta molt l'energia i en reflexa poca. Si el color és clar, agafa poc i reflexa molta energia que se'n va cap a de fora, això és la temperatura. Si te fixes, tenim tendència a posar-nos els colors més foscos a l'hivern i més clars a l'estiu, perquè els més foscos agafen més, absorbeixen més la calor, el mateix teixit o la mateixa superfície clara o fosca, la fosca s'encalenteix més que la que és clara.
Sí, basta, dus una roba negra i te pego sol i te bull.
I en canvi la dus blanca i te sents més.
Entrar dins un cotxe negre a l'estiu o un blanc també hi ha diferència.
Molta. En això se li diu albedo. I bé, partint del planeta, posem que les margalides aquestes poden viure entre 5 graus i 40 graus de temperatura. Però clar, el seu òptim és 20. A 5 graus se moren de fred i a 40 se moren de calor. Llavors, clar, si comencem amb unes temperatures baixes, el planeta està, que encara no està habitat, què passarà? Que les margalides fosques aniran absorbint més calor, augmentaran la temperatura de l'entorn i elles contentíssimes van cresquent. Les clares estiran desfavorides, perquè quan no absorbeixen el seu entorn estirà fred. Llavors van cresquent les negres i va augmentant la temperatura del planeta. Quan arribem a 20 graus, que li passa a les clares, que diuen, amigo, aquí ja me comença a anar bé, ja. I llavors comencen a créixer. Però com més creixen, el planeta se refreda de bel nou. Tornem a tenir més negres. Llavors hi ha una alternància. Si el planeta s'escalfa molt, estan afavorides les clares, perquè així refreden. És com un termòstat. Si es refreda, bé, es favoriden les negres, i així s'encalenteix. Fins que arriba un equilibri, una homeostasi, i això ho va fer matemàticament i amb ordenadors i tal, que no importava tanta cosa, perquè ja sabeu, que, quina temperatura arriba a tenir el planeta? 20 graus. S'arriba a un equilibri de l'òptim a 20 graus. Qui ha provocat que la temperatura d'aquell planeta sigui 20 graus? Les margarides.
I això d'aquest món de les margarides és una simulació que va fer per ordenador?
Sí, va simular.
Això se deu per a veure, cercar a internet i deu estar...
No pas que sí. Pues el món de les margarites i surt, sortirà que creixen, quan passen un van creixen més els altres, i ho va simplificar molt per explicar això, per explicar com...
Tenim aquí un Renau de fons perquè estan assajant en un claustre, nins i nines, estan fent un assaig en un claustre i mos arriba aquesta música aquí a la ràdio. Dic més a mà, com es queden uns 8 minutets, eh?
8 minutets, sí. Ara mirava. Bueno, mira, aquests 5 minutets, ja que parlant d'això, ja sí que vam, i un altre dia ja parlarem, perquè volia dir què passava si eliminàvem un desnivell, no hem parlat de nivell tròfics, quasi, ni res, però bueno. Ara pareix com si fos una cosa molt nova. Mm. Però com sempre, si mos anem en els grecs, en el segle XVI antes de Crist, tenim en Anaxímedes, que sostenia que l'aire funcionava com a mode de respiració del món. O sigui que es posava en contacte amb tot el món. En Anaxàgores, sostenia que una ment omnipotent controlava tota la matèria animada i inanimada i tot funcionava junt. Aquesta ment feia que tot anés en conjunt, o sigui que no és molt nou. Hipòcrates deia que hi havia una respiració comú entre totes les coses que existeixen i que estan en simpatia. En simpatia vol dir que estem en relació, hi ha una atracció. I Pitàgores també, que deia que la Terra era un ser íntegre, viu i intel·ligent. Vull dir que aquesta idea de tota la Terra com un conjunt que funciona acoplat, ara pareix que sigui un invent d'ara.
Recent.
Recent.
No? Segle XX.
I com moltes vegades ens trobem, jo no sé què va passar a l'edat mitjana, però ens trobem que si anem els grecs ja havien fet tot aquest tipus de locubracions, vivien i ja en parlaven, igual que ja parlaven d'àtoms, igual que ja parlaven. Això em fa pensar que aquest tipus d'hipòtesis no és estrany, l'element humana ja ha existit quan aquesta ment pensava d'una manera clara, que són els grecs. I ara estic llegint un llibre que em va recomanar en Miquel Llobera, que també crec que xerra de vegades a la ràdio.
Sí, veu dir més, la tertúlia de Ciutadans.
Doncs pues parlant d'això de què va passar a l'edat mitjana, que, com és que se varen perdre tantes coses, me va dir que llegís un llibre que se diu, vaja, a veure si me'n recordaré. La edat de la penumbra. Aquesta.
De qui és, ho saps?
De na Caterin. De na Caterin, no me'n record quina Caterin. No
miraré si ho trob.
El vaig agafar de la biblioteca.
Ah, ja sé que en Llobera.
Ara no, perquè el tinc jo.
Ara el tens tu. El recomanes?
Bueno, era per veure això, que hi havia... la importància de mantenir la informació, tant si la creus com si no. Quan va començar el cristianisme es varen començar a destrossar quasi tots els textos i els llibres que se consideraven pagans. Vull dir, hi ha una pèrdua...
Catherine Nixey. Catherine Nixey.
I clar, aquesta pèrdua, no sé on estiríem si no haguéssim perdut tot això, perquè haguéssim com a seguit a la cobrant i en el mateix punt en qüestions arquitectòniques i les aigües i tot això. Una destrucció sempre és un mal. Una destrucció sempre... Tu pots no estar d'acord, però pot no estar d'acord ara i després pensar-ho o un altre treure-li profit. No se pot destruir.
I d'aquest llibre que ens recomana, que està llegint a Nicolás, La edat de la penumbra, com el cristianisme destruyó el mundo clàssico, diu, un llibre replet d'històries, aquest llibre és la rara i perfecta combinació entre una lectura extremadament divertida i una tesi valent i sòlida, a més d'una crida a la tolerància. No sé si estàs d'acord, un poc.
És divertit.
Sí?
Sí, ho dic ja d'una manera. Però més que el llibre en si, el que volia posar és això, és que una cosa que sembla molt novedosa ara i que molta gent, oh, que diuen, estan loques, com poden plantejar això? Tenguin raó, no tenguin raó, però com ho poden plantejar? I te'n vas, i sis segles abans de Crist ja s'estava plantejant. O sigui que no és una cosa tan d'un loco que se li ha ocorregut ara en el loco
de fa dos dies, no?
De fa dos dies, sinó que és algo antic.
Molt bé, i del Carme ja tenim aquest darrers minuts, no sé si vols afegir qualque cosa.
No, si algú vol demanar alguna cosa.
Sí, perquè et de recordar que Minuts de Ciència, aquest programa que ens fan a Carme, a Nicole, cada setmana els dijous a les 10 i quart, que podeu aprofitar a través de les vies o canals per posar-vos en contacte amb la ràdio, radio@jpollenca.net, o també podeu telefonar al 971 53 54 55 si teniu alguna pregunta a fer-les a les nostres expertes. Aprofitau que els tenim aquí cada setmana si vos ha quedat alguna dubte de lo que avui he explicat, o bé voleu proposar qualque tema concret que vos agradaria que en parlessin en propers programes, i doncs mos ho feis arribar.
Molt bé. No, jo lo demà, és un cas, i aquest moment
sí.
Volia dir que si tu agafes un petit ecosistema, per exemple, plantes blat, fas una plantació, agafes aquest blat i el t'endús, després, clar, has d'abonar, perquè aquí no hi ha un reciclatge. Tot aquest vegetal que te n'has duit a un altre costat ja no se descompondrà, ja no se posarà. O sigui que si treus una cosa d'un puesto, li has de tornar a posar. Si no, no va bé.
Molt bé, i de Carme Oliver, gràcies una setmana més per aquests Minuts de Ciència. Fins aquí, dijous qui ve més, a les 10 i quart, ja ho sabeu, no vos ho perdeu, i aprofitau que els tenim aquí cada setmana per fer-los també les vostres propostes. Bona setmana, Carme.
Gràcies, igualment. Adéu.